Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
El pacient que seva avui a la nostra Cheslong, quan passen 5 minuts de les 5 de la tarda, ha viscut des de dins alguns dels èxits televisius més sonats de casa nostra. Ha estat, per exemple, Les Mil i Una, de Jordi González, a l'Efecte Secundaris del Toni Clapés, al Minoria Absoluta de Toni Soler o a la mítica Plats Bruts, on va fer de guionista. Ara bé, si per alguna cosa se'l coneix, és per això.
Comença la temporada caldejadeta i amb un anunci de tempestes al Triangle de les Bermudes. I qui diu Bermudes diu aquí a la cantonada. La cantonada on hi ha aquest collons de televisió pel qual començo a treballar avui.
Amb Leo Cartanyà, sèrie que dirigia i protagonitzava l'actor i guionista, que avui ens visita, es va afincar al cor de molts catalans. A més, de televisió també ha fet cinema, va ser articulista del 9-9, la revista Núvol i La Vanguardia, ha fet i fa teatre, molt teatre, de fet, aquests dies i fins al 14 de gener el podeu veure al Teatre Goya, al costat de Ramon Madaula, Roger Coma i Mònica Glenzel, entre d'altres, a la comèdia històrica Conqueridors. Xavier Bertran, bona tarda. Com
Bona
estàs?
Bona tarda. Què tal? Molt bé.
A veure, tenir Leo Cartanyà davant, ja t'avanço que per una fan de la sèrie com jo t'imposa.
Tinc un caràcter bastant diferent, del Cartanyà. Això a vegades a la gent li sorprenia quan estàvem fent la sèrie. Clar, igual la gent llavors em coneixia a la vida real i dèiem, hòstia, ets molt més tranquil i tal. Pensava, no, clar, només faltaria que
anés per
la vida com va el Cartanyà, no? Vull dir que aniria fotent bufetades i rebent-les per tot arreu, no?
Clar, ets més bona persona, no? Ets més tranquil.
Sí, clar. Sí, jo realment soc molt reservat i tal, eh? Vull dir que a veure, després de les distàncies curtes, doncs et deixes anar i quan agafes confiança amb la gent, però vull dir que no soc una persona que vagi per la vida allò ni molt menys.
Per cert, no tens accent lleidatà, de fet, avui vens de Terrassa, no?
Sí. Bueno, això dels accents, a veure, vull dir, clar, jo soc nascut a Terrassa, però de pares lleidatans. Llavors, a casa sempre hem parlat lleidatà, però llavors al sortir al carrer, els amics, tal i tot, doncs ja parlava l'oriental de Terrassa. Llavors, clar, tinc com els dos dialectes des del bressol, diguéssim.
Abans d'aquí uns minuts parlarem de Leo Cartanyà, però abans, si et sembla, escoltem l'espot de Conqueridors.
Conqueridors arriba al Teatre Goya, la comèdia èpica per descobrir tots els secrets d'un rodatge. Una directora desesperada, un protagonista en crisi, una superproducció en perill. Tot a punt per començar a rodar? Compra les teves entrades a teatregoya.com i a promentrada.com.
Conqueridors, ja ho escolteu, és una comèdia que s'ubica al darrere, alguns diuen al backstage, d'un plató de tele, on s'hi grava una sèrie històrica sobre Jaume I, interpretat, per cert, magistralment per Ramon Madaula, una sèrie escrita per Ramon Madaula i dirigida per Josep Maria Mestres i amb un protagonista inesperat. No sé si, Xavier, t'havies imaginat mai compartir escenari amb Jaume I?
Hòstia, doncs pues no m'ho havia plantejat mai, no? La veritat és que no. I bueno, amb Jaume I i a més amb aquestes circumstàncies, no? Vull dir que amb el fantasma, diguéssim, de Jaume I i fent una sèrie sobre ell, no? Vull dir que bueno, realment ha estat, jo crec, una bona trobada i crec que aquí doncs el Ramon Madaula ha escrit una comèdia molt potent que ens funciona molt bé, que enganxa molt a la gent i que disfrutem molt fent-la, que és una cosa important, no? De quan puges a dalt de l'escenari, de realment disfrutar-ho i poder contagiar tot això al públic.
Deixa'm dir que nosaltres érem a les butaques, a baix, a platea,
sí.
I ho vam gaudir moltíssim. També d'aquesta obra vam riure molt i al final vam fer allò d'aplaudir fins que vau deixar de sortir, però perquè vau voler, perquè la gent seguia aplaudint. Deixa'm-ho dir que el pati de butaques també es va gaudir molt. Perquè dubteu, ara que parlem d'això, dubteu de dir, hosti, què fem? Tornem a sortir una quarta vegada, no? Qui ho decideix, això?
A vegades, bueno, és una mica intuïtiu en aquell moment, no? Si veus que ja la cadència de l'aplaudiment ja va baixant, doncs ja el deixes morir. Si veus que encara està molt amunt, dius, doncs escolta, anem-hi, no? Vull dir que, bueno, ho decidim en aquell moment. Què, una altra? No, ja està, bueno, escoltes, no? És allò, pares l'orella, no?
No sé si tu, que ets un així una mica reservat, és dels que sempre diu, no, no cal, no cal, va, deixem-ho estar ja, o ets dels, no, que anima a sortir una altra vegada.
No, bueno, una mica és allò, sempre hi ha consens, diguéssim, i... A veure, a vegades veus que, hosti, que s'aguanta i que dius, va, vinga, no els deixem amb ganes, tampoc, ni ens quedem nosaltres amb... És molt intuïtiu, és molt intuïtiu.
Molt bé. L'obra, deixa'm dir, que és un seguit de situacions surrealistes on tu hi fas també papers molt diferents i que semblen impossible de lligar, no? Allò que diuen, tres personatges allò aleatoris, perquè
com,
hi fas...
David.
Sí, sí, exacte. Com lligues tot això en una mateixa història? A veure, el bisbe de Lleida, sí, també hi fas de CEO, no? Sí. Aquest director d'empresa, sobrat, sí, molt, sí, exigent, molt dur.
El productor xungu.
El productor, exacte, que tothom, sí, sí, té moltíssima por. I un vigilant de seguretat amb accent cubà,
sí,
que va emporra, no? I està, sí, disposat, doncs, això, a vetllar per la seguretat, sí, dels actors. Sí. No sé, clar, tu t'hi deus sentir molt, molt a gust i t'ho deus passar molt bé interpretant també aquestes múltiples personalitats.
La veritat és que sí, la veritat és que ha sigut un gust, perquè és això, faig quatre personatges, són quatre...
Me n'he deixat un.
Sí, llavors hi ha també un arquebisbe, és l'arquebisbe de Narbona, que el faig mallorquí, que és l'actor mallorquí que surt...
No, i és que en fas tants, ens ho has de posar més fàcil.
Que al final dius, bueno, ja, a veure, aquest ho és o no, no?
Sí,
pues sí.
Sí,
sí. És un tipus de feina que la disfruto molt, no? Perquè és això, són quatre perfils molt diferents que t'obliga, doncs, a fer un treball de caracterització amb cadascun d'ells, i aquí, doncs, he pogut treure, doncs, això, no? Vull dir, tot aquest treball, per exemple, amb els dialectes, no? El bisbe de Lleida, pues, recupero el lleidatà, que per mi és molt íntim. Hi ha aquest altre actor, pues, que utilitzo el mallorquí, cubano, i l'altre, pues, que és una mica de Barna, amb aquella cosa, el CEO és més seguida.
Però és molt bo, perquè sí que és veritat, no?, que quan tu interpretes tots aquests accents, el públic d'alguna manera li encaixa, no? És a dir, que en l'imaginari col·lectiu nosaltres també identifiquem els accents o els relacionem a un perfil de persona.
Bueno, sí, però mira, no, clar, això no sé, m'ho pots dir més tu com, sí, com a espectadora, que, bueno, és interessant, això, sí, sí.
No, però estàs, de, no sé, en el moment de veure el CEO amb aquell, no, sí, aquest director d'empresa, amb aquest llenguatge així més, alguns diuen xava, no?, aquest barceloní, sí, una, sí, mica més sobradet, doncs fa riure perquè és que el claves. Després potser aquest de seguretat, clar, aquí és el joc aquest molt, sí, simpàtic d'una persona, no, de Cuba, que també, no sé, potser relacionem amb, no sé, una mica fora de context, però també fa molta...
Sí, clar, era una mica això, també, no? Vull dir que a vegades jugar també a la sorpresa, no? De dir, hòstia, ara, pues, a veure, amb què sortirem aquí, no? I mira, la cosa va anar per aquí, realment dona molt joc i, bueno, pues, la veritat és que estic content amb la feina.
Clar, són quatre personatges amb quatre veus també molt diferents, tres amb aquests accents que aconsegueixen, doncs, que el personatge, doncs, sigui... Tots els quatre personatges són molt divertits, un tret que també, al llarg de la teva carrera, t'ha definit com a actor. No sé amb quin accent diries, ostres, amb aquest és el que m'hi sento més còmode, el que em ve més de gust d'interpretar.
Doncs, la veritat és que no tinc una preferència. No tinc una, diguem, com em trobo còmode realment amb, si més no, amb tots aquests accents amb els que surto aquí a l'obra, m'hi trobo molt còmode, no? Si hagués de fer potser, no sé, algun altre accent que no tingués massa sentit o que tal, doncs em demanaria més feina prèvia, però vull dir, en aquest cas, aquests quatre que utilitzo, els tinc com molt integrats i la veritat és que els disfruto tots.
I com va ser això? És a dir, qui va proposar l'accent per cada personatge? Va ser tu o va ser més un ordre de direcció, una suggestió?
No, vaig ser jo. El que passa és que bueno, també el Ramon d'alguna manera ja em tenia al cap com a actor també quan escrivia els personatges, i llavors hi ha també un cert tarannà i algo que realment, pues, ostres, m'ho he trobat molt, molt a favor. Però bueno, ho vaig proposar jo, no? Vull dir, el fer un actor que feia el bisbe de Lleida, pues, vaig pensar, ostres, és una bona oportunitat per treure el lleidatà. El de l'arcabisbe de Narbona, aquest que utilitzo el mallorquí, doncs també va ser una proposta per dir, mira, ja que en faig quatre, doncs intentem diferenciar-los tots molt. Uh-huh. I, bueno, i va encaixar bé, doncs el director també li va semblar molt bé, el Ramon també, i doncs mira, va encaixar tot.
Per cert, deixa'm dir que l'obra, clar, ara ho dèiem, la va escriure el Ramon Madaula,
sí,
que també interpreta Jaume, sí, Jaume I, però clar, hi ha moments... puntuals de l'obra, com per exemple el de les sabatilles d'esport i Jaume I. No donarem més pistes, sí, però semblen tretes d'un sketch de Lo Cartanyà. És a dir, és molt... És a dir, ens encaixava en sí. això, precisament, en el sí. marc d'una sèrie doncs, del sí. Xavier Bertran. No sé si tu, els actors, vau poder fer pinzellades també d'aquest guió. És a dir, si tu en algun moment vau donar alguna idea també a direcció...
Bueno, les coses van, sí, van sortint. Per exemple, ja et dic, en el meu cas doncs, vaig proposar doncs, tot aquest tema dels accents i tal, i d'alguna manera, doncs, clar, cada actor també s'ho va fent seu. Llavors, bueno, és una feina conjunta, però lògicament sempre doncs, amb les directrius del Josep Maria Mestres, del director, i en aquest cas doncs, amb l'autor també a dintre, implicat com actor, el Ramon Madaula, no? Vull dir que també anava reescrivint el text a mesura que anava massajant, anava afinant coses, hi ha seqüències possibles que també han canviat, no? Vull dir que ha sigut una feina interessant també en aquest sentit, no? El tenir l'autor allà dintre, doncs, ostres, també anava afinant l'orella i deia, hosti, doncs això funcionarà més d'aquesta manera, això provem-ho d'aquesta altra, perquè ha sigut una feina molt, molt viva en aquest sentit.
Clar, però tu, com a guionista, no? Has treballat en molts programes d'humor, moltes sèries, no sé si també feies això, portaves també idees, i deies, ostres, aquí quedaria molt bé això o allò altre.
No ho faig perquè... No, jo... Intento sempre ser molt respectuós amb això. Si jo aquí treballo com a actor, treballo com a actor, no? Perquè si no es comencen a barrejar els terrenys i a vegades, doncs clar, et pots trobar amb que dius, escolta, aquí, tot i que jo em dediqui també a escriure guions, aquí no m'han contractat com a guionista, no? Aleshores, amb això també sóc molt, molt respectuós. Ara, diferent és això, doncs com a actor poder proposar, doncs, idees, de dir, mira, caracteritzem el personatge així, o què us sembla si faig aquest accent o aquest altre, això sí. Però inventar lletra, diguéssim, aquí no era el paper que em tocava, no?
Deixa'm dir, Xavier, que ets molt bon professional, perquè preparant aquesta entrevista hem vist una conversa que vas tenir amb Ferran Monegal i ell et deia, ostres, m'agradaria molt que m'improvisessis una escena i tu vas dir, no, jo aquí vinc avui a ser entrevistat, no? Aquí no vinc a actuar. Per tant, és important també separar, no? Moment la
exacte,
seva cosa. No?
Exacte, sí, sí. A vegades això no vol dir que en un moment donat pues, vingui molt, molt a pèl, molt no sé què i puguis acabar fent una cosa. Però sí, jo crec que exacte, si vens a parlar i a comentar una cosa, això és diferent de posar-te en la pell d'un personatge i interpretar, no?
De fet, nosaltres et volíem, evidentment, que ens fessis una mica de previsió, però després de veure com va respondre en Ferran Monegal, vam dir, no, a veure, ell avui ve en moda d'entrevistat...
No invocarem el Cartanyà aquí, no? Deixem-lo...
I mira que era
el purgatori, deixem-lo allò al purgatori.
Era molt temptador, perquè suposo que t'hi deus trobar sovint, això, ja m'imagino, al carrer, de gent, ostres, Xavier, sí. Fes-me el Cartanyà, fes-me...
Sí, bueno, ara també, a veure, la cosa ja fa molts anys, tot i que el que comentàvem abans, també si fora de micro, vull dir, ara com que també les sèries es van repetint i les pots veure doncs, per les xarxes o el que sigui, continuen mantenint una vigència. Però bueno, sobretot això em passava molt al principi, vull dir, quan estàvem emetent la sèrie... molta gent doncs, em demanava pel carrer, hòstia, quin temps farà, tal, no sé què. Clar, amb el vincle aquest, amb la meteorologia, que és una cosa tan popular que la gent, els homes del temps, els té com
semideus. No, aquí a Catalunya, oi tant, sí, sí.
Pues clar, es produïa molt sovint això, no?
No sé si fareu sopar de Nadal a l'equip dels Conqueridors, perquè aquí a la casa estem, hi ha molta emoció perquè tenim sopar de Nadal demà. No sé si vosaltres teniu previst algun tipus de celebració.
Alguna cosa sortirà, perquè realment treballem. Vull dir, els dies de Nadal, de Sant Esteve, allà tal, vull dir que jo crec que espontàniament ja la liarem d'alguna manera. Sí, sí.
Però de moment no heu organitzat allò cap amic invisible ni cap,
història. No. De moment, fa un parell de setmanes vam fer el sopar així, diguéssim, bé. De companyia i tal, però encara no ho hem tancat, això.
Clara, ja posant una mica més el retrovisor, en quin moment tu vas pensar que amb aquests accents podries fer sort com a actor? Perquè, clar, no, has interpretat molts personatges, que també repassàvem abans, i en algun moment no vas dir, ostres, doncs potser sí que això dels accents té sortida.
Sempre, bueno, jo sempre he vist que, clar, que és una manera, diguéssim, de caracteritzar i de donar tot un univers a un personatge, no? Perquè darrere del dialecte doncs, hi ha moltes coses, no? Vull dir, darrere d'una manera de parlar, moltes vegades doncs, es troba un tarannà, no? I disfruto molt, també, doncs, amb el... amb les particularitats de cada dialecte, de cada accent, no? I és algo que m'agrada i que sempre he trobat, doncs, que serveix per crear aquest microcosmos a cada personatge.
Xavier, ara, com dèiem, seguim fixant una mica la mirada enrere, perquè la teva primera intervenció a la tele va ser a les 1001 amb Jordi González. Mm-hmm. Estem parlant de finals dels anys 90, aproximadament.
Sí, devia ser el 97, si
96,
no recordo malament.
96, 97. Ahí, sí. Allà hi feia, recordaràs, de Germà Jové.
Sí.
Senyor Jové. Està bé, eh?
M'agradaria demanar-te disculpes, Jordi, però és que...
És còmode, aquest programa.
No, és... He passat molt mal la nit, Jordi.
Okay.
És que tinc la mare molt gran. Tinc la mare molt gran i aquesta nit m'ha donat un disgust. M'ha donat un disgust perquè la dona no es troba bé, amb els calors de l'estiu i tot no es troba bé. S'ha passat la nit gemegant, he anat a veure què li passava, l'he incorporat, m'ha arrujat... He passat la nit molt malament. I la veritat és que dormia poquíssim i demano disculpes perquè estic realment cruixit, eh?
Clar, com pare, està rient, perquè feia temps que no escoltaves aquest document.
I això devia ser, si no la primera, una de les primeres intervencions del personatge al programa, que recordo que estava allà entre el públic.
Estaves desfet.
Sí, sempre estava fet pols i tal allà, i bueno, va ser... De les primeres coses que vaig fer a televisió. I realment va ser un programa molt especial perquè hi havia molta improvisació. Era un programa que durava 4-5 hores a la matinada. Sí. Vull dir, un tipus de programa que...
Abans es feien aquests programes de nit llarguíssims, eterns.
Totalment. Mm. Vull dir que ara pràcticament seria impensable un programa així. I realment va ser tot una escola allà, eh? Vull dir, perquè t'obligava, doncs, a portar un personatge molt ben vestit, molt ben caracteritzat, i a tenir, doncs, la capacitat d'improvisar segons el que passés allà. I passava de tot. Vull dir, passava realment... Hi havia una barreja d'actors, periodistes, el públic per allà... Que, hòstia, va ser algo molt especial.
Una espècie
allà.
De vodevil, no?
Sí,
perquè això com funcionava? És a dir, t'avisaven amb antelació? Tenies uns dies fixats? O com funcionava?
No, t'avisaven en molt poc temps, eh? Vull dir que, bueno, tu sabies, doncs, que igual tindries un parell o tres d'intervencions aquella setmana, però vull dir que t'ho deien el dia abans, normalment, i a l'arribar allà tenies una mica de guió de situació, però, clar, com que era un directe, era allò de, vinga, tira't allà i anem jugant, no? Vull dir que hi havia molta, molta improvisació.
Clar, i va funcionar. Deies que, clar, aquest... Sembla que era la teva primera intervenció a la tele, no? La primera vegada que sorties. Sí. D'on vas sortir? D'on vas treure aquest Germà Jové? I també per què et vas decidir per ell?
Bueno, mira, realment... Vaig començar a les 1001 fent un altre personatge que jo havia fet al teatre, que era un personatge que es deia Guillermo Gallardo.
Sí.
Que era un personatge així, com una barreja de Julio Iglesias i Camilo Sesto, i com una estrella de la cançó. I em van veure, realment, els del programa de les 1001 em van veure al teatre amb aquest personatge i em van fitxar. Uh-huh. I vaig començar fent aquest personatge. Però després, aquell personatge, doncs, era molt castellà i tal, i em van dir, hòstia, doncs, per què no en fem algun en català? I jo els hi vaig proposar, doncs, aquest Germà Jové, que també era un personatge que havia fet en teatre.
Germà Jové sona més català, sí, efectivament.
Exacte. I llavors, bueno, tot i aprofitar la carcassa, diguéssim, d'aquest Germà Jové que jo havia fet al teatre, vam crear un perfil express pel programa, perquè es pogués integrar a tota la fauna del programa.
Clar, també vas col·laborar amb l'Efecte Secundaris del Toni Clapés, sí, el set de notícies del Toni Soler, i ahí feies de l'Home del Temps, i Lo Cartanyà va ser com un spin-off, no?, d'aquest personatge.
Sí.
No sé en quin moment t'adones que d'aquest Home del Temps en podem fer tota una sèrie.
Doncs mira, exacte, com bé dius, diguéssim, el personatge va néixer al set de notícies, i jo allà, a part de fer el personatge del Cartanyà, també estava de guionista, llavors, clar, és un personatge que me'l vaig poder escriure molt, diguéssim, i realment vaig veure que funcionava molt bé el personatge, i, bueno, i allò que dius, ostres, aquí hi ha tot un món que potser pots explotar-lo, no? I vaig veure que m'imaginava molt fàcilment la família d'aquest Cartanyà, els amics, no?, tot aquest entorn. I mira, vaig escriure el projecte, el vaig presentar al Terrat,
la
va agradar,
uh-huh.
I ens el van comprar a TV3.
Uh-huh. Clar, tu deies a l'entrar que ets una persona, no?, reservada, uh-huh. No?, bastant prudent.
Sí.
Diguéssim que, clar, lo Cartanyà seria un alter ego, que seria la cara B de Xavier Bertran.
És la bèstia, és la... Sí, no? És allà, exacte.
Et passa que hi ha situacions a la vida que diries, ostres, ara realment m'agradaria ser lo Cartanyà.
Segur
el Vicenç.
Sí.
M'agradaria ser ell, potser per afrontar-ho amb una mica més de valentia.
Clar que sí, no? I realment segur que agafes aquesta energia, el que passa és que la vehicules, diguéssim, d'una altra manera, però vull dir que a vegades fa falta, vull dir, tenir aquella... No cal tenir aquelles formes que té el Cartanyà, però a vegades sí l'empenta i la decisió, no? Uh-huh. Vull dir que clar, que ser reservat tampoc no vol dir ser tou o no, són coses diferents, no? Uh-huh. Però vull dir que sí que a vegades dius, hòstia, aquí fa falta apretar l'accelerador.
Deixa'm treure a passejar una mica el Cartanyà, que això s'ha d'afrontar amb...
Clar, té unes formes del Cartanyà que dius, bueno...
Els personatges de l'Ocartanyà desplegaven a cada capítol un ventall també d'expressions catalanes boníssimes. Ara ja, mica en mica, ens anem acostant a aquesta sèrie, Xavier, que doncs ha marcat tantíssim la vida de tantíssima gent. Expressions que molts creiem, a dia d'avui encara, que no s'haurien de perdre. De fet, per la sèrie comptaves amb assessorament lingüístic del Robert Massip, un lingüista lleidatà. No sé com treballàveu aquests diàlegs i si éreu conscients de la importància també de treure a lluir aquesta mala bava amb expressions que s'estan perdent i que també fan molta gràcia.
Clar, això era una de les coses que realment em venia de gust també de fer a través del personatge i de la sèrie. No per sentar càtedra amb res, vull dir el contrari, vull dir, la sèrie era molt oberta en el sentit, per exemple, també de que cada personatge tenia el seu lleidatà. En cap moment tampoc vaig intentar unificar-ho per reflectir ben bé un poble determinat, no? Sinó que hi havia una certa llibertat en aquest aspecte. Però vull dir que sí que des de l'escriptura jo recuperava, per exemple, doncs, hòstia, moltes coses que jo havia sentit a casa, moltes expressions que eren directament dels meus pares o dels meus avis, i després doncs, també el Robert moltes vegades doncs, feia suggeriments també, no? De dir, mira, també hi ha aquesta manera i tal com a bon expert, i hi havia doncs una feina en aquesta línia molt, molt interessant i molt xula.
Mm. Per cert, deixa'm dir que ara la sèrie completa, els 13 capítols de l'Ocartanyà, que per cert, cada capítol tenia el lloc d'una ubicació diferent.
Exacte.
Això sí. Era molt curiós. Sí, sí. Es poden tornar a veure a la plataforma 3CAT. Als 90 la sèrie se la va criticar, és un tema, no?, que sempre traiem recurrentment, perquè alguns pensaven que ridiculitzava l'accent de Lleida. Tu ja has dit en alguna ocasió que no hi estàs d'acord.
No, clar, hauria sigut absurd per la meva part pretendre això, no? Vull dir, no té uh-huh. cap sentit.
No sé si per això et fa por que ara potser aquesta polèmica revifi, ara que potser es torna a popularitzar a través de les xarxes.
No, en absolut. I tot i així, a veure, moltes vegades se li dona molt altaveu i molt bombo a vegades a coses que realment són bastant minoritàries, perquè realment jo després, pel que he anat veient i pel que he anat constatant, a la immensa majoria de gent de parla lleidatana no li va resultar en absolut ofensiu. Uh-huh. Ara, tot depèn també del que esperis, no? Jo crec que potser a vegades, en aquell moment, també no s'havia fet mai una ficció amb lleidatà. Llavors, potser hi havia una certa part del públic que esperava un determinat tipus de ficció que reflectís més la realitat de les terres de Lleida. Però, clar, aquest no era l'objectiu, diguéssim, d'una sèrie com l'Ocartanyà, no? Senzillament utilitzàvem el dialecte com un vehicle per fer humor, però en cap cas com un objectiu per ridiculitzar uh-huh. allò que estàs utilitzant i amb el que, a més, jo particularment estic tan íntimament lligat. Uh-huh. Vull dir que és d'on vinc, és la maionesa d'on vinc, el lleidatà, vull dir que...
De fet, el llenguatge seria pràcticament l'únic vehicle, no?, per fer humor.
Bueno, clar, un dels més importants, no? Vull dir, també hi ha una construcció de personatges, el que sigui, però vull dir, clar... I a mi em sembla molt bo i molt ric, i és una cosa que sempre l'he reivindicat i l'he utilitzat, d'utilitzar sense cap mena de complex tots els dialectes i tots els racons que tenim de la llengua, no? Mm-hmm. Jo crec que és molt sa i molt bo fer-ho en ficció. Però no s'ha de confondre quan fas humor de dir, no, l'humor no el fas amb allò que utilitzes com a víctima, sinó que és el mitjà a través del qual fas l'humor, no? A vegades es barregen coses que no... I és per falta de costum, també, jo crec, no? A d'altres països això és molt normal. Els anglesos juguen molt amb els seus dialectes, amb els seus accents, i no hi ha, diguéssim, aquesta cosa de donar-li més sentit, no? Aquí, potser per falta de costum, quan toques alguna cosa és ai, 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 a veure com ho toques. Però crec que és molt bo i molt sa de jugar amb tot el que tenim i d'explotar tota la riquesa del català, no?
I també mostra que la sèrie va tenir molt èxit, no?, i que se la mirava tanta gent, és precisament doncs, que va aixecar aquestes polèmiques, no?, que en aquella època era un tema recurrent. Sí, sí. Per cert, abans ho dèiem, no sé si saps si sabeu si la sèrie estava tenint èxit a 3CAT, perquè, clar, no sé si tornaràs a viure l'efecte fan, ara que Lo Cartagena finalment el podem tornar a veure aquests 13 capítols en qualsevol moment i des de qualsevol part del món.
39 són. Clar, perquè són 3 temporades, 13 per temporada.
Clar, llavors són clar, 39
capítols. Val. Sí, sí.
Pot ser que els 13 capítols siguin els que es podien trobar a YouTube fa anys? Bé, ja, això és difícil.
Jo diria ja que des de fa temps hi eren els 39, eh? Mm. Sí, sí.
39 sí, capítols. Sí, sí. Però creus que tornareu a tenir aquest efecte que la gent et pararà pel carrer una altra vegada? Les bueno, noves generacions.
M'he trobat una mica amb això, ara també. A veure, evidentment no al mateix nivell que quan va sortir la sèrie, però m'he trobat amb gent que no la coneixia d'abans, gent bastant jove i que han descobert ara el personatge i tot aquest univers. Vull dir que, bueno, sempre està bé d'anar arribant també a noves generacions. Clar.
Per cert, una de les sèries també de molt d'èxit és Plats Bruts, que tu sempre sí. dius que vas entrar-hi com a director quan la sèrie ja estava, no?
Com a guionista,
quan la sèrie ja tenia molt d'èxit, però no, vull dir, també és un mèrit formar
sí,
part.
Sí, sí, no, mira, va ser fantàstic per mi en aquell moment, no? Va ser la primera vegada que feia guió per televisió i realment, doncs clar, entrar en una sèrie com Plats Bruts, que ja era un èxit i doncs va ser tot un luxe i realment va ser un moment doncs, molt, molt especial i molt xulo.
Com ho veu viure des de dins tot l'equip de guionistes, aquell èxit aclaparador
clar,
de Plats
clar,
Bruts?
Era realment un fenomen i és un fenomen que s'aguanta encara a hores d'ara. Vull dir que tenies la sensació exacta d'estar dins d'una maquinària que funcionava moltíssim i realment doncs, va ser un luxe, va ser un gust poder treballar-hi.
Uh-huh. Per cert, no sé si has sentit que el Roots, que és un productor que per cert tindrem demà aquí a la Fabricació Pròpia, ha anunciat aquest Nadal Mix 2023, que és un disc de Nadales amb aquesta nova fornada de músics en llengua catalana, i ha fet servir part un text de Plats Bruts a l'inici d'una de les seves cançons, a l'inici i al final. Per tant, que potser aquest Nadal, alguna de les Nadales que sonen per casa o a casa d'algun dels teus amics o familiars, doncs mira, també sentiran Plats Bruts. Potser fins i tot és algun dels teus diàlegs.
Hòstia, però imagina't, a veure, ja estaré al tanto, a veure si el reconec.
No t'espantis, allò de dir, què ha passat aquí?
Sí, sí.
Per cert, deixa'm dir que fa poc el Vicenç Cartagena va reaparèixer, en aquest cas a 8TV.
Sí, sí, sí.
Com va ser això de tornar a fer, de reviure aquest personatge, aquest home del temps?
Pues va ser una sorpresa, realment a finals de l'any passat em va trucar el Jaume Barberà, dient, hòstia, a mi què tal, mira, engego un programa a 8TV i tal i m'agradaria recuperar el Cartagena perquè facis una secció completament al teu aire i tal. Vull dir que va ser una cosa totalment inesperada i vaig dir, hòstia, pues mira, a bodes em convides, vinga, anem-hi, no? I realment doncs, van ser 3 mesos, em sembla així, que va durar el programa. Vull dir, després ja va venir tota la caiguda.
T'hi haguessis hagut de posar abans, Xavier.
Exacte. Però realment vaig disfrutar molt, vaig escriure els textos amb una llibertat absoluta i vaig disfrutar molt de recuperar el personatge en aquest context. Va ser una cosa força especial.
Mira sèries tu i contingut en català, Xavier. Hi ha alguna sèrie que diguis, ostres, estic enganxat a això?
Sí, sí. Bueno, sí, sí, vaig mirant totes. I mira, hi ha una sèrie en català que també ara doncs, la recuperem amb aquest 3CAT i que recomanaria també moltíssim a tota la gent que no l'ha vist, perquè em sembla una sèrie genial, que és Pop Ràpid. Pop Ràpid, hòstia, és una gran sèrie, és una sèrie que s'ha convertit en una sèrie de culte, del Marc Crehuet. I em sembla, jo la recomano doncs, a tota la gent que no l'hagi vist, la recomano perquè em sembla una sèrie molt especial i potentíssima. És una sèrie que en el seu moment la vaig disfrutar molt i que bueno, que ara doncs, també la podem recuperar amb aquest 3CAT, per exemple.
Sèries també, com Lo Cartagena, com Plats Bruts, que han anat passant al llarg de les generacions, no?, i que segueixen sent referent també pel públic més jove. Per aquest públic més jove, tens algun projecte entre mans? Com pinta aquest 2024?
Doncs a veure, doncs sí, la veritat és que tinc projectes entre mans i, bueno, sí, propostes de sèries que estem intentant, que estem ara treballant, intentant engegar. Vull dir que, a veure, que la intenció és de seguir generant continguts, no? a mi és de les coses que m'aixeca, diguéssim, cada matí del llit, no? Vull dir, crear, escriure projectes i intentar després tirar-los endavant. Vull dir que esperem que una cosa o altra aviat trobi la via de sortida.
La sensació és que facis el que facis, tu et diverteixes molt, i això és molt bona
sí.
senyal.
És bàsic, per mi és bàsic, eh? Vull dir, el fet de trobar el plaer i la diversió amb el que fas, perquè, ostres, si no, jo crec que és difícil després comunicar, no? Sobretot quan fas humor, no? Uh-huh. Si el fas des d'un lloc de patiment i tal, hòstia, no, a mi em costa de concebre. Segurament hi ha gent que ho fa i els hi surt molt bé, també. Però realment per mi la part aquesta lúdica de disfrutar i de és important. Tot i que a vegades puguis jugar amb coses que remouen i que no són tan còmiques d'origen, no? Vull dir, l'humor moltes vegades es nodreix molt d'aquest drama, no? Mm-hmm. Però un cop el poses allà en solfa, crec que és important disfrutar i comunicar això a la gent, no? Mm-hmm. Vull dir, perquè també disfrutin, no?
Doncs mira, si voleu disfrutar, el que heu de fer és anar a veure Conqueridors al Teatre Goya fins al 14 de gener. Allà us hi trobareu el Xavier Bertran, acompanyat de grans del teatre català com Ramon Madaula, també Roger Coma, Mònica Glenzel, entre molts d'altres. Xavier Bertran, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Has fet la carta als Reis o no ja?
Doncs em temo que no encara, eh? Però ja estic tardant.
Has fet
que...
bondat?
N'he fet molta, de bondat.
Doncs
n'he fet molta.
Això doncs així, l'èxit ja el tens assegurat.
Segur, segur. Obrirem les butxaques i que caigui aquí el que hagi de caure.
Doncs que vagi molt bé.
Igualment.
Molt bon Nadal. I estarem atents aquest 2024 amb totes aquestes novetats que ens has anunciat. Tant de bo arribin a bon port.
Doncs tant de bo arribin a bon port i vingui aquí a explicar-les.
Això mateix, és casa teva. Xavi Bertran,
moltes gràcies.
Gràcies. Bona
merci.
Tarda.
Ràdio Estel.
Ai, la tornada a l'escola i a la rutina em té esgotadíssima. Tu com ho fas? Jo et veig sempre amb les piles carregades.
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000 de Laboratoris Marnis. Royal Provite 5000 conté gelea reial pura i em fa sentir aquest extra de vitalitat. Troba-la a Arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I només ara demana el teu pack 2x1 amb Royal Provite 5000. I de regal VitaHelp, vitamina C més zinc. A més, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-los i participa. Més informació a marnis.com.
La mostra d'amor més gran d'un súper és mantenir els preus dels teus imprescindibles de Nadal des del 2021. Com les potes de pop Kuiteroski, amb la segona unitat al 50% a 4,47 €. Capravo, el Nadal que enamora.
Pelat i Pelut ens presenta Fem la Morsa. La banda d'Osona ens porta aquesta cançó fresca, de lletra fàcil i positiva. Parla del desig carnal que experimentem les persones, amb la peculiaritat que, durant tota la cançó, s'hi fa una clara referència al món de la gastronomia i de la cuina, utilitzant metàfores i paral·lelismes. Pelat i Pelut. Fem la morsa. Amb el suport del Departament de Cultura.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Per 3 de 6, és a dir, 5 minuts per 3 quarts 15. De 6, que és com deia, com comptava la meva àvia a l'hora, quan li deies, ami, quina hora és, iaia? Deia 5 per 3 de 6, i clar, jo tenia 5 anys i dic, digui-m'ho sisplau, perquè la parlava de vostè en un idioma que jo pugui comprendre, i no m'ho deia, però així n'he pres, i és d'aquelles expressions, ara que parlàvem amb el Xavier Bertran, que no hem de perdre, hem de mantenir aquest català. Jo tinc el cor dividit en aquests moments entre Uri Francisco i Jaume Borja, que són els que hi ha els dos homes que m'acompanyen aquests moments a l'estudi. No em puc decidir per cap dels dos.
Però no ho has de fer.
Em quedo amb els dos? Em puc quedar amb els dos?
Favor.
Mira, i un trosset també per la Vanessa Carrasquilla, que ens està aquí acompanyant des de les xarxes socials. Jaume Borja, ben tornat.
No sé si ha arrencat amb molt bon peu, esta secció.
Què vols
per
dir?
No comentar la meva sorpresa quan pel vidre he vist que no estava Mercè Raga. Que dic, perdona, de què va tot això?
Cor trencat.
Tot i que... com se diu això? Com se diu? Quan... No, dualitat no. Quan dius...
Un déjà vu?
No. Quan, com que et dividixes en dos, la teva ment...
Teletransportat.
No, tampoc.
No, no sé, és que a mi això no em passa.
Bilocació?
Ambivalència és una que voldria dir. Ambivalència, com has dit?
Jo he dit bilocació, que és el que deia Sebastià Darbó.
Tens el Ferran.
Oh, Sebastià Darbó, misteris de Sebastià Darbó, m'encanta.
El Ferran, que normalment aquestes coses les sap,
la
no li, tampoc li ve... No però bé, què t'ha passat?
No em surt, com que m'abstrac, és igual, però que sóc capaç de dir que és esta vergonya, que no està la Raga, però també dir-te que no descobreixo ningú. Ejar, que bé que ho fas. Bravo.
Bé, moltes gràcies, Jaume. Jo segueixo els passos de la meva guia espiritual, que és la Mercè Raga, i després faig el que puc.
No.
Com una, soc una deixeble més.
A banda de que o sigui, qui fa el que pot no està obligat a més, però tu en nota, eh?
Em diu el Ferran que això és ser un chaquetero.
Que no, bueno, això també és veritat, sí. Jo aquí buscant un terme com supererudit, però sí, al final és ser un chaquetero, totalment. Ferran.
A veure, Borja, mira, ja que... Mira, és que ja no som 5x3.
No podem perdre temps perquè tinc...
Són 3x3 ja, 3x3 de 6.
Que per cert, això és un nivell superior. O sigui, la manera... Jo ja, a mi això de 2/4 de 6 me costa molt, o 3/4 de 4, perquè jo he dit tota la vida 5.5, 6 menys quart. Ja. I aquí, quan comences a multiplicar, ja flipo, o sigui...
No, no és una multiplicació, és 5x3, és a dir, 5 minuts per 3 quarts.
Ah, que queden, resten
sí,
per...
Sí.
Vale.
Va, anem-hi. A veure, comencem amb intensitat. Dius que ens demanes que acabi el 2023?
Sí, no puc més, com pots comprendre.
Sí que estàs molt esbarat.
De fet, aquí estem caient com a mosques.
Ui.
Bueno, m'ho han dit, espero no ser el pròxim.
No, home, no.
A banda, home, no. Clar, estic fora de casa uns quants dies i... En el que us ha passat, en el que li passa a la gent en aquesta casa, que són problemes estomacals, no? O sigui,
ara es porta això.
Necessito lavabo de confiança si em passen aquestes coses. Bueno, és igual. Vull que s'acabi el 2023, Paula, per això, que sona cada setmana.
Ai. Se nos rompió el amor
de tanto usarlo. És un drama i la nova... És que jo...
No, i és que no ens
quants
en sortim.
Quants dies queden? Perquè anem a no sé quantes parelles per dia, ja. O sigui, pujant la mitjana. Us informo que Maria Casado, presentadora de Televisió Espanyola,
sí,
per exemple, que feia això de les tres puertes últimament.
Sí, segurament.
Sí, me creieu, no? Me creieu.
Jo he vingut aquí a aprendre.
Tu ets l'expert, Jaume.
Doncs sóc expert, sí, expert, tant a tu pràctic, quasi en relacions amoroses, perquè,
sí,
o sigui, acaba
tens
de morir...
Tens el màster, eh?
Sí, sí, i no m'agrada. O sigui, no m'agrada anunciar que ha mort la relació entre Maria Casado i la seva parella Martina.
Què ha passat aquí?
Ho van
aquí?
Conèixer a través de les seues stories, que les dues ho van publicar a través de xarxes.
Deixa'm dir que si l'Uri algun dia, Déu no ho vulgui, us passés alguna cosa amb la teva parella, no ho feu, això de comunicar-ho a través de xarxes?
Crec que m'ho comunicaria abans, Jaume Borja, de que jo ho sapigués.
Clar, jo me n'enteraria abans.
Però...
No, però veus que bonic és? O sigui, té moltes coses xungues, però quan vinc a fer esta secció me'n dono compte del valor que té esta solter. Perquè jo no seré mai un no formaré part d'esta llista negra.
La necrològica.
No, fins que trobis parella.
No sé, quina peresa, perquè, per exemple, per acabar com Maria Casado, com Maria Casado, que va posar a Instagram Stories, va fer un Stories, que va durar 24 hores, però aquí el vam capturar, perquè ho capturem tot. I diu, Martina i jo hem deixat la nostra relació, però seguim sent una família... perquè, clar, acaben de parir a Daniela. O sigui, tot això ha passat, si no recordo malament, només tres mesos després de tindre la seva filla superdesitjada.
Ja ho diuen, això, eh?
Sí, que ho diuen, sí.
Uri?
Jo parlo d'oïdes, eh?
Jo no penso mirar el teu Instagram perquè em faràs patir. Ai, si penja una història, Uri.
L'ai al cor. Ja, si vols la boleta il·luminada, no?
Ui, fora.
Però des d'aquí, tot i que jo pensava que podia haver sigut font de conflicte el tema de la criança de la petita... Com se diu la xiqueta? Daniela. La petita Daniela. És que em faig unir entre Maria Casado, Martina i Daniela, vull dir. No? No ha sigut motiu això del trencament, sinó que fonts molt properes a la família, a l'entorn de les dos, confirmen que ha sigut perquè tenen tenen caràcters molt diferents i també per una incompatibilitat d'agendes, que això passa molt. També t'ho diré que jo no una persona que es dediqui al periodisme ni de conya.
No, i quina mala fama.
Bueno, és que no és viure. O sigui,
conciliació
final,
familiar.
I damunt duríssima. És un munt tan intens que tot el rato has d'estar en bucle parlant
alerta,
del tema.
Tampoc és un, jo crec que tampoc és un problema estar molt temps sense veure la teva... És a dir, que corri l'aire, saps?
Ja.
Perquè però... a vegades tanta intensitat, estar 24 hores junts, això també pot
ser
carrega.
Clar. Desgast i passa el que passa, exacte, que has de fer stories. Exacte.
No, teniu raó, que això que respira.
Clar.
Com tot.
I tant.
No?
I tant. Què dius? Dius que ja no es tracta directament amb els famosos?
Mira, això t'ho volia dir. Sí, no, però tu no mires els meus papers perquè estic
que
fent...
Qui és aquest dió estranyíssim?
Faig un Tetris, ara he canviat uns papers.
Deixa't portar. Deixa't portar.
No, mira,
mira, tiro el guió, fora.
Fora.
Ejarque, sí, tira el guió,
fora.
Perquè canvio completament l'ordre. Vull que parléssim, és que avui és un dia molt important.
Sí, m'agrada.
És un dia molt important.
Per què, per què, per què?
Per als que tenen cor, que aquí sempre intentem cuidar-lo, però també per als que són eurofans. Perquè hem conegut totes les cançons candidates al pròxim Benidorm Fest.
Mamà.
Atenció, perquè Ejarque quasi té un atac de cor a la secció del cor.
Has vingut molt fort, Borja. Clar, a veure, la primera notícia, aquest trencament, i després jo m'he pensat que la Rigoberta es tornava.
Que tornava. No, no li van quedar ganes. Això t'ho puc confirmar, també. No? Se va quedar ja, però ja em va tindre prou en una vegada. No, hem escollit esta cançó perquè és un dels èxits que... Sí, bueno, passar pel Benidorm Fest ara mateix... He posat mamà perquè passar per este concurs... O sigui, no et garanteix anar a Eurovisió, però sí que et garanteix propulsar la teva carrera musical. Esta cançó que és un himne.
No, mas clar. I de fet, amb tu ho hem parlat moltes vegades aquí a la teva secció. Vico, Rigoberta Bandini, són cantants que no han guanyat el Benidorm Fest, però potser, és a dir, després del concurs encara han tingut més èxit.
Tan xuleires.
Sí, sí.
Mira-les.
O sigui, molts artistes o bé han reflotat la seva carrera o bé els han descobert, perquè tenien una carrera molt més indie o molt més discreta, sí, i això els ha traslladat a l'apartat més mediàtic.
Ara,
no?
També hi ha hagut concursants de Benidorm Fest que no han guanyat.
I que potser millor que no.
I tampoc han acabat
de triomfar.
I que tampoc
calia, no? Bueno, us avanço detalls. Avui hem conegut 16 cançons, perquè són 16 cançons les candidates al Benidorm Fest, que això passarà el gener febrer, vale? I tot i que avui les hem conegut fa poques hores, i hi ha hagut el primer Eurodrama, que això també és molt típic de l'univers Eurovisió, i és que es van filtrar totes les cançons. O sigui, RTVE, El Llama. Per cert, avui hi ha hagut un incendi a les instal·lacions de Ràdio Televisió Espanyola.
Borja, estic a punt d'explotar, jo.
Però literal, l'incendi, però que no té res a veure. Jo dic El Llama perquè tots se van enfadar moltíssim.
Ja no puc treure més samarretes, jo. Jerseis...
Mira, van fer un tuit des del Benidorm Fest, des de Televisió Espanyola, que diu: tras lo sucedido, en las últimas horas los servicios jurídicos, nada más y nada menos, de RTVE, recopilan toda la información para emprender acciones legales con todo lo que ha pasado en la filtración. Vull dir, poca broma. Però bueno, aquí el mal rotllo no mos va, lo que mos va són les sorpreses.
Ai.
Que és que penso...
Ara una sorpresa?
Sí.
Borja?
Dos per,
mira,
per menys 10 de 6.
Estic desgastadíssim amb 5 minuts i l'Uri és una persona que no pot suportar les sorpreses.
Però jo ara estic disfrutant.
Però si ell sempre, sí, si sempre m'encoratja.
Jo ara estic disfrutant.
Oh, perquè clar, no s'hi ha de trobar ell. O sigui, ell
gaudeix
amb el patiment dels altres,
sí,
però quan
li
han de fer ell la sorpresa, aquí ja es posa
més
delicioset. Bueno,
jo,
va, què
Jaume
passa?
Borja, fes cega, endavant.
Sí o no?
Vale. Sí.
Bueno, Jarque, tu agafa roba, ves te traiem peces.
No em queda un poc de res més, ja.
Respires, t'aireixes, que la importància del respirar, que ho hem dit abans, en tots els sentits. Bueno, avui, ara i aquí, en directe, crec que ja mos està escoltant. Hem dit que hi ha 16 cançons candidates,
sí,
no? Doncs dos de les cançons contenen català, contenen la nostra llengua.
Bé.
Per tant, podria arribar el català a Europa. Ja va arribar a Andorra, però de la mà de l'estat espanyol, que jo probablement difícil ho veig, però ho hem de lluitar, això. Sí. Llavors, hi ha una cançó que té menys català, però n'hi ha una que és íntegra en català. I a Néstor, en directe, a Fabricació Pròpia, Ràdio Estel, tenim a Roger Padrós!
Hola.
Roger, bona tarda.
Com estem? Bona tarda.
Roger és el candidat al Benidorm Fest que tots des d'ara mateix hem de donar suport.
Home.
El nostre heroi, ara mateix.
És
on s'ha de votar?
Sí. Bueno, encara no. Jo et passaré tots els SMS i tots els telèfons, però Roger presenta aquesta cançó que està sonant, que és una de les propostes més èpiques d'aquest Benidorm Fest. I avui no ha parlat enlloc. Primera entrevista en directe. Roger, com estàs?
Pues bé, una mica cansat, la veritat, estic a tots aquí, que ja fa l'AVE per tornar.
Ui.
A casa. Però tot bé, vosaltres com esteu? Us ha agradat la cançó?
Molt.
Home, és la que estem escoltant de fons.
Clar, estan Uri i Ejar, que no són tan eurofans, Roger, però...
Més que més, és una notícia d'últimíssima hora.
Acaba, clar, i acaba de sortir.
Deixa'ns escoltar una mica aquesta cançó del Roger Pedrós. Va, Paula.
Fot-li.
Per fer comptant les hores d'un rellotge aturat, desfent el temps en versos per voler-nos trobar, però no, el temps s'esgota i no. Buscant en una idea com poder-nos mirar, tot el que teníem ho deixàvem marxar, però no, el temps s'esgota i no. Però t'espero, el temps potser...
Això sona molt bé, eh?
Roger Pedrós no perd el temps. Bravo, lo guió del dia, eh?
Molt bé.
Roger Pedrós, El temps, una cançó que tothom ha de donar suport perquè pot anar a Eurovisió. Jo t'he de dir, Roger, l'any passat ja vam tindre Siderland,
sí,
que és clar i tot, que sí, ho vam fer sí, molt sí. bé, però de veritat que escolto esta cançó i és una cançó que per l'instrumental, per la lletra, per la emoció que hi posa el Roger, que és un home de piano, que estarà al piano... Bueno, estaràs al piano? Podem donar l'exclusiva de la posada en escena, Roger?
Segur que sí, segur que
perfecte.
És marcada la casa i no pot faltar.
Això basteix molt.
Xama.
Home...
Clar, perquè a més així t'estalvies la coreografia, que a vegades, no? Si tu estàs assegut al piano, d'allà ja no cal que t'hi moguis.
No, exacte.
Ja no és per estalviar-me-la, sinó que el meu projecte sense un piano al costat ja no s'entén, saps?
Clar.
Totalment. És, forma part del seu ADN. Roger és de Polinyà, una població que està molt a prop de Sabadell. Vull dir que ens faria molta il·lusió que un català com ell representés Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió.
A Malmo, no? Aquest any?
Exacte, Suècia. I, Roger, bueno, una de les cançons que ha tingut millor acollida ha sigut la teva. Acaba de publicar-se fa poques hores. Com reps tants de missatges positius?
Doncs mira, estic molt content. Primer de tot, perquè la gent valori la música més enllà de la llengua. Que això ja és, en aquest país, és un pas.
Sí, senyor.
I que això està molt bé. I això m'alegra. I, per altra banda, doncs, feliç també de que es pugui valorar la cançó d'autor, no? La cançó de missatge potent, més enllà de la cançó de festa, que és important que hi sigui, també valorar les cançons d'autor, donar-li importància a aquesta figura del lletrista, també, del missatge potent, i també reivindicar, no, aquesta figura. Vull dir que molt content per aquesta part, perquè al final és una figura amb la que em sento absolutament identificat i que tingui un bon reconeixement, doncs significa molt.
Uh-huh. Escolta, Roger, clar, molts ens hem quedat sorpresos perquè no sabíem aquesta notícia, que series al Benidorm Fest. No sé com ha anat això, perquè sí que és veritat que tu ja t'hem escoltat amb altres cançons i doncs ens has emocionat amb aquest piano, però com ha anat això? Com t'has animat també a participar i a optar a participar doncs, a Eurovisió a Malmo l'any que ve?
Doncs mira, la veritat és que jo al final estic preparant un segon àlbum que ha de sortir a principis de l'any vinent. I hi havia una cançó d'elles que vaig pensar que definia molt bé el projecte, que justament durava el minutatge exacte del festival, que encaixava molt amb el que jo faig, i vaig pensar, per què no? Al final, com artistes emergents, i justament com us deia, la figura de l'autor, que costa molt que tingui un espai, especialment a Catalunya, que és tot bastant endogàmic, em perdó, però és així, ens hem de buscar noves portes, no? Noves plataformes, noves sortides i noves opcions. I vaig pensar que el Benidorm era una bona plataforma per exposar un tema com aquest, no? I mira, vaig agafar la web de Televisió Espanyola, vaig omplir el formulari i vaig enviar la cançó.
Ah, perfecte, o sigui, tu vas fer tu mateix, això és el millor. Si vols estar a gust, com es diu, allò...
Si vols dormir...
Així mateix. Per cert, ens queden molts pocs minuts, Roger, però et volia preguntar, clar, ara veient una mica tot el repertori de cantants que seran en aquest Benidorm Fest, no sé si n'hi ha algun allò que dius el competidor més fort. Quin creus que...
A qui li faries la cameta, no?
Bueno, mira, si ho vols dir així...
Si et dic la veritat, honestament, crec que tots som molt diversos, és super multicultural, són super estils absolutament que no ens semblem en res. Llavors, és com... No hi ha un opositor, realment, no hi ha un contrincant. I tampoc m'agrada entendre gaire els concursos així com a contrincants. Al final fem música, no? Fem art. L'art no és una competència.
Bé,
que...
diplomàtic.
Molt bé, molt bé, molt bé. El discurs el tens ja, Roger?
No, és per ser diplomàtic, ho penso.
No,
pensa de veritat. Roger, molt ràpid, abans d'acomiadar-te, ell té una cançó que m'encanta, a mi, que ha sonat molt a la ràdio, Digue'm, que està a les 150.000 visualitzacions a YouTube, uns quants milers més també a Spotify. Roger, pregunta clara i curta. Creus que l'estat espanyol està preparat per anar a Eurovisió en català?
Sí, why not? I tant.
Molt bé, internacional,
tu diu en anglès perquè ho entenguis, també.
Oh, ja, tant de bo. Jo desitjo que sí, perquè m'encantaria. Bravo, Roger Pedrós.
Oh, i
t'anirem seguint,
oi tant,
evidentment.
Oi tant, oi tant. Roger Pedrós, amb aquest El temps et seguirem i també et votarem, evidentment, en aquest Benidorm Fest 2024. Moltíssimes gràcies per atendre avui la trucada del Fabricació.
I gràcies a vosaltres per trucar-me.
I bon viatge, que vagi bé.
Merci.
Adéu.
Adéu-siau.
Que jo... Veus aquesta superviral de...
Però aquesta emociona, aquesta cançó.
És brutal, oh, és brutal, preciosa, és molt bonica aquesta cançó. Preciosa. Escolta'm una cosa, podem fer ràpid el comentari d'OT?
Ens queden 2 minuts, com
dos.
Ho veus?
Vale, mira. Ui.
Avui falta la raga aquí, eh? Però bueno.
Com falta la raga, sí. Això no estava preparat i mentre m'esperava li he escrit una carta a la raga.
Ah, que bé, maco.
Per a resumir, perquè dic, segur que tinc poc temps, la meva opinió sobre l'última gala.
Està molt bé.
Va.
És una carta per a...
Carta anònima a Mercè Raga.
Sí, a Mercè Raga i també a Operación Triunfo com a ente.
Molt bé, endavant.
Operación Triunfo. Uh-huh. Et vull demanar perdó. Aquestes últimes setmanes només m'he dedicat a rajar i rajar. Però ara vull tornar a cantar. Tot i que si ho faig, no em tornes a trastocar. Pobre Bet, 20 anys de dime i el que va haver d'aguantar. Però després ho vau subsanar. Què va ser allò de Bea, Juanjo i Álvaro Mayo? Quasi em desmayo. Bravo, Paul, Cris i Lucas, que per cert, Lucas i Xenoa, Lucas és un concursant. Ai, Santo Tomàs, que aquí hi haurà cartipàs. Ara se m'ha acudit una altra rima, però no la diré.
Però quina tensió,
quina connexió, quina fantasia, com la que jo vaig sentir per Cami o Camí, que era una del jurat que em va flipar, la millor que ha passat per allà. Espontanietat, naturalitat i veritat. No com la de Salma, que ja ho has vist. Per a la negativitat, per no dir maldat, enamora't de la Bea, favoritíssima. Quin nivell, visca Radio Estel.
Home, per favor. Bravo, bravo.
On s'ha de signar? Jo no, també vull signar aquest
no
comunicat.
No sé, però ja pots apretar el botó de que m'on anem a informatius. Ja he acabat.
Jaume.
És que em feia patir fer-te patir.
Jaume, vols el Rapsoda.
Que no ens deus escoltar al final del programa, perquè no anem mai a informatius. Anem a Ignasi Miranda i al Sense Distància. Jaume Borja.
És veritat que s'està
no
esperant.
No et preocupis, no passa res, que jo sé que ets molt sentit. No s'ho prendran malament.
Però és que saps que al punt horari jo sempre escolto el butlletí.
Clar, però és que ara justament no en fem.
Però tenint a l'Ignasi, quin informatiu.
Bueno, clar, és que la Sandra Gómez, la companya d'informatius, ja l'acompanya i fan un informatiu així en directe. Jaume, moltes gràcies.
A vatros.
Ets un crac.
M'encantat.
I escrius molt bé cartes, eh?
M'ha encantat este trio, eh?
T'ha agradat?
Repetim-ho.
Uri, Francisco.
A disposar.
Demà més.
Per favor.
Nosaltres això us emplacem a demà a 2:15. Ens hi tornarem a posar aquí al Fabricació Pròpia. Que vagi bé. Buscant en una idea com poder-nos mirar. M'ho deixàvem marxar, però no. El temps s'esgota i no. Però t'espero. El temps potser s'acaba, però t'espero. Si creus que ens hem perdut, jo aquí t'espero.
Fins aquí el Fabricació Pròpia d'avui, un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque i la Candela Figueres, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la Terra Ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de Despús Dinar amb segell de qualitat.